Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per aprofitar i fer bugades. Tant avui com les properes jornades seran assolellades i amb ambient càlid durant les hores centrals del dia.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Bon dia, avui és dijous 30 de maig. Avui s'han de publicar els resultats definitius de les eleccions municipals 2019. Fins ara hem parlat de resultats provisionals i després de tots els resultats que hem anat dient, avui podem esperar alguna sorpresa. Ara per ara, el Baix Empordà, si les nostres fonts són correctes, a Corçà, on segons el Ministeri de l'Interior va guanyar més per Corçà, guanyaria Fem Poble amb 395 vots, superant els 327 de Més per Corçà. Aquest no és l'únic problema que hi ha hagut durant el recompte. La candidatura d'Unitat Popular ha denunciat públicament que molts dels seus vots no estaven comptats en el còmput global a Catalunya. Un altre problema que durant la nit electoral van poder patir els periodistes era a manera visual. Una vegada els resultats, després d'esperar 40 minuts més del que s'havia anunciat, el partit d'Esquerra Republicana de Catalunya, que tothom dirà, decidiran fer servir el color groc esquerre per pintar els hemicicles amb representació del partit. Doncs no, el color escollit no va ser cap altre que el vermell. Sí, el mateix color que el Partit Socialista. Així que ja us podeu imaginar els problemes que l'equip de Ràdio Capital vam tenir per diferenciar entre Esquerra i els socialistes a la batalla de Palafrugell. Ja em permetran, i si no, ja està fet, aquesta comparació amb Joc de Trons i el plebiscit palafrugellenc entre Juli Fernández i Josep Piferrer. Amb tots aquests problemes digitals, tothom pensarà que és problema del Ministeri de l'Interior, que aquestes noves tecnologies i l'app mòbil i tot això és massa modern per ells. Bé, doncs no és així. L'empresa guanyadora del concurs per gestionar la part digital dels resultats de les eleccions municipals 2019 no deixa de ser catalana. Sí, catalans com tots nosaltres, però dislèxics, entre el groc d'Esquerra i el vermell del PSC. Són les 8 i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despert Ràdio Capital de l'Empordà.
I ara és moment de fer un repàs als titulars de la comarca. Comença la negociació per formar govern a Palafrugell. Entre ahir i avui està previst que comencin les converses que seran a moltes bandes. Avui parlarem amb un dels protagonistes d'aquesta aritmètica, en Josep Salvatella, de Junts per Catalunya. I ahir vam parlar amb qui serà el nou president de l'EMD, l'Estartit, Dani Cortés. Bon dia.
Bon dia. Francesc Ferrer va assegurar que tindria un mandat molt continuista, però que també passarà per ampliar algunes de les polítiques que s'han fet en els últims anys.
Hi ha altres punts en el poble, com és l'Avinguda de Grècia, l'Avinguda de Carrer de Roma, on podem dinamitzar molt més el comerç i l'activitat gastronòmica i de restauració, que és del que vivim l'Estartit.
Ferrer també diu vol ser més pròxim als ciutadans.
I l'endemà de les eleccions municipals, que a la Bisbal van representar una aclaparadora victòria d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'encara alcalde de la ciutat, Lluís Sais i Puigdemont, ens va rebre al seu despatx de l'Ajuntament. Principalment va rebre en Manel Magrinyà. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia des de la Bisbal. Ha estat una entrevista de comiat, si més no temporal, amb un dels polítics baixempordanesos de llarg recorregut en les corporacions locals.
I també m'ha quedat amb l'orgull d'haver pogut ser alcalde de la meva ciutat. Això és un orgull per qualsevol bisbalenc o bisbalenca que pugui doncs, tenir cert interès en la vida pública i en el servei públic. El fet d'haver pogut ser alcalde, doncs, per mi, evidentment, és un orgull que no me'l pot treure ningú.
Sais va entrar com a regidor a l'Ajuntament de la Bisbal l'any 1999. Ha estat tres vegades alcalde i aquest 2019 ha decidit fer un pas al costat.
I SOS Costa Brava denuncia una nova talada de pals, mar permesa legalment. Dani Cortés.
Una nova tala d'arbres a la platja de Pals aixeca les alarmes de les entitats ecologistes i l'Ajuntament surt a defensar que és un projecte ja aprovat abans que s'apliqués la moratòria urbanística.
Gràcies, Dani. Temes pràctics. A Verges han tallat el carrer de l'Església. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Un veí va alertar del despreniment a la cornisa del campanar de l'Església Sant Julià del municipi. Cap dany personal, però de moment romandrà tancat per evitar danys.
I el camí de ronda de la platja de la Fosca de Palamós ja està arreglat, Eugènia.
Sí, eren unes obres que formaven part dels pressupostos participatius. Ara ja s'han acabat i l'Ajuntament col·locarà pilones de fusta a la zona per prohibir l'accés de vehicles de motor al camí.
Els professors i els pares de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols han acordat tancar-se indefinitivament per reclamar la línia de P3 dins de l'escola a partir de divendres a la tarda. En parlarem amb Daniel Puntonet, president de l'AMPA Escola Gaziel. I abandonen 6 cadells a la protectora de Palafrugell. Maria, bon dia.
Bon dia des de Palafrugell. L'Associació Protectora d'Animals Rodamont ha alertat de l'abandonament de 6 cadells d'un mes d'edat a les seves instal·lacions. La protectora ha fet difusió de les imatges per tal de poder identificar els presumptes autors i poder-los denunciar als Mossos d'Esquadra per abandonament dels animals.
I anem amb els esports, perquè adeu al somni del Sol gironès Bisbal Bàsquet de pujar a la Lliga EVA. Dani Pagès.
Bon dia des de la Bisbal. Els bisbalencs, que havien perdut d'un punt al partit d'anada, 80-81, ho van tornar a fer aquest passat cap de setmana a Badalona, aquest cop per una diferència de 12 punts, 75-63. D'aquesta manera, doncs, s'acomiaden del somni de l'ascens a la Lliga EVA.
Gràcies, Dani Pagès. I ara fem un repàs a l'agenda, perquè l'activitat cultural d'avui del Baix Empordà passa per la Bisbal d'Empordà. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui us proposem anar a veure teatre al Convent dels Franciscans a 2:15 del vespre per veure l'espectacle Encontres.
I arribats a l'equador de la setmana, quin temps ens espera? Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. El temps anticiclònic s'imposa i les altes pressions ens acompanyaran avui i fins com a mínim el proper cap de setmana. L'ambient assolellat farà pujar la temperatura màxima fins a valors propers o puntualment superiors als 25 graus. Pels propers dies parlarem d'una situació preestiuenca perquè, com comentàvem, continuarà la situació de bonança atmosfèrica i la temperatura màxima seguirà enfilant-se.
Gràcies, Albert. Fem una pausa i tornem.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa de servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Quan queden 5 minuts per un quart de nou, hem de parlar que el nou president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, de més per l'Estartit UPM, té una estratègia continuista pels propers 4 anys respecte de qui ha ocupat el càrrec d'aquests últims 4 anys, en Genís Dalmau. Després de guanyar-lo per 438 vots a 376, ara vol que segueixin els projectes que s'havien iniciat fins ara i fins i tot ampliar-los. Dani Cortés.
En una entrevista a Ràdio Capital, Ferrer va afirmar que els projectes com la millora de la zona comercial o la del passeig seguiran endavant, però té l'esperança de poder-los fer més grossos i que abastin molt més.
A part del nucli comercial històric, hi ha altres punts en el poble, com és l'Avinguda de Grècia, l'Avinguda de Carrer de Roma, on podem dinamitzar molt més el comerç i l'activitat gastronòmica i de restauració, que és del que vivim l'Estartit. Vull dir, l'Estartit té molt de camp per recórrer i evidentment aquest projecte, jo crec que aquest pla de comercial se'ns quedarà petit i l'haurem de fer encara més gran.
També va dir que cal un rentat de cara i també recuperar la il·lusió. Creu que un dels motius que l'han dut a guanyar és el fet que ha estat proper a la ciutadania, cosa que creu que Dalmau no ha fet. A més, defensa que aquesta serà la idea que l'impulsarà en aquests anys de mandat.
Gràcies, Dani Cortés. Vuit i onze minuts, els diferents professors i els familiars dels alumnes de l'escola Gaziel a Sant Feliu de Guíxols faran una tancada a l'escola de manera indefinida. La tancada començarà divendres després de classes. El motiu? Perquè el Departament d'Educació tancarà diferents grups de P3 a la província de Girona per, com asseguren, la manca de natalitat. Fons de l'USTEC asseguren que entre l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols i la Mas Clara a la Bisbal d'Empordà es podrien veure afectats uns 30 docents. I per parlar del tema, doncs, què millor que el president de l'AMPA Escola Gaziel, Daniel Puntonet. Bon dia, Daniel.
Hola, bon dia.
Doncs, primer de tot, gràcies per atendre la trucada del supermatí. Quan vau rebre la notícia del tancament del curs de P3, d'un del grup del curs de P3?
Aproximadament vàrem rebre una notificació de l'escola, de la direcció, no oficial, però deu fer unes 3 setmanes ja.
I la setmana passada us vau reunir amb el departament, la reunió no va anar bé, quines línies vermelles hi ha?
A veure, sí que van tenir una reunió amb el senyor Martí Fonolleres en el qual doncs, es va parlar una miqueta dels números que sortien al municipi, però sembla ser que no hi ha volta enrere i, per tant, han suprimiran la línia.
Sí, això és el que diu la Generalitat. Vosaltres defenseu que la línia és necessària?
La línia és necessària, sí. I, a més, així amb les prescripcions que hi ha hagut en els diferents centres, els números són els que ens avalen.
Quin número de preinscripcions hi ha hagut?
A veure, en tot el municipi hi havia una oferta de 236 places, hi han hagut unes 200 inscripcions. En els diferents centres, per exemple, hi han hagut 42 alumnes en el Sant Josep del Cor de Maria, 32 alumnes al Gaziel, 37 alumnes a l'Ardenya, 36 a l'escola Valdiri, que és un centre d'alta complexitat, i 53 a l'estació. Per tant, hi han alumnes suficients per no haver de suprimir la línia que en aquest cas tocaria a l'escola Gaziel.
Per reivindicar evitar el tancament de la línia, tot i que la Generalitat ja hagi dit que la tancarà sí o sí a final de curs, voleu fer una tancada. La tancada, teniu algun requisit en plan, en cas de que sigui multitudinària o si no, no fareu la tancada? Espereu molta participació?
Sí, de moment hem compartit la tancada del divendres per les xarxes socials, la qual estem rebent una resposta sincerament per sobre del que ens pensàvem. Tenim moltes famílies dels centres, de tots els centres de Sant Feliu, que volen col·laborar i que es volen tancar amb nosaltres i divendres començarem.
Quants dies teniu previst? Seria de manera indefinida, però teniu alguna organització prèvia? Com alimentareu la gent? què hi fareu a les hores de tancada? Què fareu quan arribi el dilluns amb les classes dels nens?
El que farem nosaltres serà començar la tancada aquesta el divendres, on cada família, evidentment, s'haurà de portar una miqueta el seu kit de supervivència. Llavors també aprofitem que el diumenge fem la festa de l'escola. La tancada és indefinida fins que no sapiguem o fins que algú es manifesti i ens digui realment què és el que passarà. Nosaltres, a partir del dilluns, el que farem serà a les 8:30, quan comencin les classes, sortirem de l'escola i tornaríem a entrar a les 4:30 quan finalitzessin les classes de cada dia.
M'has comentat que la tancada serà indefinida fins que algú us digui què passarà, però la Generalitat ja us ha comentat que tancaran la línia. Això, bueno, no és suficient ja... això com per dir com a un ban... com una...
Com que oficialment encara no han rebut el comunicat, nosaltres estem disposats a lluitar-ho fins al final i arribar amb tot el suport que tenim, doncs, fins on creiem necessari totes les famílies.
I si us denuncien per ocupació d'un immoble?
Tenim el suport de del centre, de l'equip docent, per tant, entenem que nosaltres és un espai públic. Convertirem la jornada en una festa, farem diferents activitats, vull dir, evidentment és del tot pacífic, però sí que tenim molt clar el que exigim, que és una educació de qualitat pels nostres alumnes.
Aleshores, defenseu que la Generalitat està equivocada tancant la línia de P3 a l'escola Gaziel.
Evidentment, si ens suprimeixen la línia a l'escola Gaziel, el que significa és que les famílies que no puguin entrar s'hauran de desplaçar en els diferents altres centres. Per tant, el que farà això és pujar el ràtio en els altres llocs. Per tant, entenem que la qualitat educativa quedarà molt minvada.
Perquè vosaltres defenseu que la qualitat educativa es veurà afectada, però autocríticament, de manera autocrítica, no sou vosaltres potser els que esteu equivocats intentant evitar que tanquin una línia de P3 quan hi ha més opcions disponibles?
Nosaltres no creiem que estiguem equivocats, al contrari, nosaltres exigim els nostres drets. Estem parlant d'un tema molt seriós com és l'educació de les famílies del centre. Per tant, el que implica això, evidentment, amb la pujada dels ràtios, també tampoc es té en compte el tema de la matrícula viva. La matrícula viva significa que els altres alumnes de diferents centres, evidentment, Sant Feliu és un poble de costa. Per tant, hi ha una matrícula viva important. Per tant, el que farem és que cada vegada que vulgui una família que sigui fora del municipi apuntar-se en algun... inscriure's en algun centre nostre, encara farem pujar més els ràtios. Crec que és inacceptable que una classe de P3 tingui més de 24 nens per classe.
Doncs ens tornem a posar en contacte amb vostè aviat, després de la tancada de l'escola. Seguirem atents a la tancada que feu a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols. Moltes gràcies, senyor Puntonet, per atendre la trucada del Supermatí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Lluís Saiz i Puigdemont va concedir a Ràdio Capital la que, sens dubte, serà una de les darreres entrevistes com a alcalde de la Bisbal a un mitjà de comunicació. Manel Magrinyà va parlar amb ell al despatx de l'alcaldia de la capital del Baix Empordà. Manel.
Dilluns 27 de maig, l'endemà de la celebració de les eleccions municipals, vam parlar amb el car alcalde de la Bisbal, Lluís Saiz, per tal de fer un repàs a la que ha estat la seva trajectòria política, sense defugir aspectes personals que hi poden haver influït. En primer lloc, ens vam interessar per l'estat de la querella que li ha interposat la Fiscalia pels fets de l'1 d'octubre i que una jutgessa de la Bisbal ha arxivat provisionalment.
Sembla ser que Fiscalia no ha presentat recurs davant l'audiència. Ara falta la confirmació oficial que hauria d'arribar en principi aquesta setmana. Conforme doncs, el no haver-hi recurs per part de Fiscalia, doncs, la querella quedaria arxivada de forma definitiva.
El resultat de les eleccions de diumenge va representar un important triomf per Esquerra Republicana de la Bisbal, amb un candidat nou, l'Enric Marquès, que substituïa Lluís Saiz com a cap de llista.
Crec que aquesta decisió personal doncs, que vaig prendre de posar punt i final a una etapa i fer un pas al costat ha generat confiança en la ciutadania. És un doble aval que reforça molt a l'hora de plantejar aquesta legislatura doncs, les opcions que hi puguin haver doncs, de diferents governs doncs, a l'hora doncs, de pactar doncs, possibles pactes i acords amb diferents formacions. Jo crec que Esquerra surt molt reforçada d'aquestes eleccions.
L'encara alcalde ens va desmentir que Enric Marquès no fora el primer candidat a substituir-lo.
Va haver-hi una assemblea en què es va proposar l'Enric Marquès com a cap de llista i l'Enric Marquès va sortir escollit cap de llista per tots els militants que van assistir-hi, entre ells en Lluís Saiz. Va sortir cap de llista per unanimitat, per tant, Lluís Saiz ha avalat l'Enric Marquès com a cap de llista des del primer moment.
Entra a l'Ajuntament l'any 1999 com a regidor en Ramon Romaguera com a alcalde, una situació que es perllonga fins al 2007, en què tot i tornar a guanyar el PSC, no ho fa per majoria absoluta, i la resta de regidors fan alcalde per primer cop Lluís Saiz.
Amb en Ramon Romaguera hi havia una relació laboral. A vegades, i quan portes llargs mandats, potser el que es pensa que és el senyor li toca molt la moral que el mesurer vingui i li tregui, no? El govern de la casa, per dir-ho d'una manera, no?
Amb Romaguera de cap de l'oposició, el primer mandat és molt dur, i en ell es produeixen determinades decisions que marcaran la política bisbalenca durant molts anys. La biblioteca comarcal, amenaçada d'enderroc per sentència judicial, n'és una. Preguntat per si ara tornaria a prendre les mateixes decisions...
Quan aixeques la cua i veus si és mascle o femella, és molt fàcil opinar i definir. Tu proves un projecte perquè hi ha una reacció d'un projecte i uns tècnics que et diuen que aquell projecte compleix la normativa vigent en el pla general.
La tasca dels tècnics de l'Ajuntament en algun dels temes més polèmics dels darrers anys, com la biblioteca i el contracte amb l'empresa comercialitzadora de l'aigua potable de la Bisbal, ha estat molt controvertida.
Si algú s'equivoca, ningú s'equivoca intencionadament, i menys en qüestions d'aquestes. I jo crec, per tant, que els professionals d'aquesta casa, quan al seu moment signaven una cosa i signaven doncs, que complia la normativa, s'ajustava la normativa vigent, ho feien plenament convençuts.
Sobre el tema Sòria...
Jo agafo, en el seu moment quan entro d'alcalde, unes negociacions que tenia l'anterior govern amb Sòria per fer una ampliació del contracte de Sòria amb les mateixes condicions que va fer-ho el govern que en aquest cas vaig liderar jo.
Li van preguntar pels millors moments del mandat?
Doncs el pla de barris, amb totes les actuacions del nucli antic, un cas i una situació que va ser molt polèmica, que va ser la remodelació del passeig Agustí Font. Malgrat la polèmica, tota l'actuació amb els vestidors al camp de futbol, posar en marxa Terracota Museu, m'encantaria tenir un dia i tenir la biblioteca acabada.
I ens acomiadàrem en demanar-li els pitjors.
Mal moments, home, la moció de censura evidentment va ser un mal moment.
I com sempre, podeu escoltar l'entrevista sencera al nostre web.
Gràcies, Manel Magrinya, des de la Bisbal, amb una de les últimes entrevistes a l'exalcalde de la Bisbal, en Lluís Saiz i Puigdemont. Ara, quan passa un quart i mig de les 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital, fem una pausa i tornem.
Del 5 al 9 de juny, viu la màgia a Torroella de Montgrí amb la Fira Internacional FIMAC. Deixa't il·lusionar per la màgia als carrers, el mercat màgic, la màgia singular, la màgia Tres Estrelles, els tallers de màgia i els grans espectacles a l'Espai Ter. Noel Galant, deixeble del Mago Pop, la gran gala internacional i l'impactant Junqué. Ho has de viure en persona, perquè FIMAC és la màgia. Més informació i venda d'entrades a fimac.cat.
Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrusel Costa Brava. Del 24 de maig al 9 de juny, amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell. No te les pots perdre. T'esperem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu.
Feliu de Guíxols, Carles Motes va aprofitar la visita...
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
5 minuts per 8:45 del matí.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
L'entitat ecologista SOS Costa Brava ha fet pública una nova tala d'arbres. Aquest cop ho ha fet a platja del Palsmar. Segons han fet públic, la zona afectada, en principi, entra dins de la moratòria. Però l'Ajuntament de Pals ha declarat en exclusiva a Ràdio Capital de l'Empordà que es tracta d'unes obres aprovades des del 2018. Dani Cortés.
El consistori, encapçalat per Sergi Brull, ha fet palès que la tala d'arbres està permesa legalment. Ho ha assegurat dient que forma part de les actuacions previstes al projecte d'urbanització Pau 25A, nou centre cívic. Aquest projecte es va aprovar definitivament el 25 d'abril de 2018. Les moratòries que ha aprovat la Generalitat de Catalunya, tant la primera com la segona moratòria, no afecten aquest projecte urbanístic. El motiu és perquè estava aprovat des de fa temps i es tracta d'un projecte que afecta zona qualificada com a sòl urbà. L'entitat ecologista SOS Costa Brava ha declarat a Ràdio Capital que està estudiant el cas per poder denunciar-lo al consistori de Pals. Eduard Ribot, advocat de SOS Costa Brava.
Denunciar les tallades arreu que s'estan fent de la pineda d'en Sagès. Estem investigant ara la situació urbanística exacta, si tenen o no tenen llicència detallada, que creiem que no la tenen, i per tant denunciarem davant de l'Ajuntament aquestes tales i instarem la paralització dels treballs i l'adopció de mesures correctores i sancionadores.
La idea és denunciar la talada perquè diuen es tracta d'una pineda sobre una duna amb un hàbitat d'interès comunitari i prioritari, com ha declarat de Ribot a Ràdio Capital.
I aquesta notícia que vam publicar a Ràdio Capital primer ha generat cert rebombori a les xarxes socials, perquè després de publicar la informació de que la tala d'arbres està permesa legalment, la plataforma SOS Aigua Freda ha fet un fil a la xarxa social del Twitter demanant disculpes a l'Ajuntament de Pals, ja que la informació que havien publicat ells era errònia, ja que la tala està permesa, com hem informat des de Ràdio Capital. Tot i això, han destacat que és un sòl urbà que no havia entrat en la moratòria, com hem informat, i que lamenten informar a la ciutadania que la natura i la biodiversitat, com asseguren des del Twitter, poc importen a les nostres administracions. Són les 8 i gairebé... són 8:45. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. I quan passem de la tala d'arbres a Pals, a Palafrugell, perquè l'Associació Protectora d'Animals Rodamont de Palafrugell ha denunciat l'abandonament de 6 cadells de gos d'un mes d'edat a les seves instal·lacions. Segons ha informat el diari de Girona, la protectora va penjar a les xarxes socials imatges on es podia observar com dues persones deixaven, presumptament, els animals i marxaven. Maria Monteis.
El director del centre, Àngel Viladegut, ha explicat al Diari de Girona que les instal·lacions de la protectora es poden usar també quan no hi ha personal al centre, però que en cap cas es pot fer servir per abandonar els animals. L'objectiu de difondre les imatges és poder identificar els autors dels fets i denunciar-ho als Mossos d'Esquadra per abandonament dels animals. La protectora insisteix en que ells reben gossos abandonats o bé trobats, però que no es pot permetre que s'accedeixi a les instal·lacions per deixar-hi animals de forma voluntària. Recalquen que aquesta no és la seva funció, que no poden fer front a les imprudències de la gent a l'hora de fer criar els seus gossos. Aquest cas surt a la llum unes setmanes abans de l'inici de l'estiu, l'època de l'any en què s'abandonen més animals, sobretot gossos. Malgrat això, la Fundació Affinity recalca que els abandonaments es produeixen de forma regular durant tot l'any i que cal posar-hi fre sempre. Segons els estudis elaborats per aquesta fundació, l'any 2017 es van recollir a Espanya 138.000 gossos i gats, fet que posa en alerta que l'abandonament dels animals no disminueix i que és necessària la conscienciació per part de la població del que implica tenir animals a casa.
Gràcies, Maria Montells. L'Ajuntament de Verges ha tallat la circulació del carrer de l'Església a causa de l'espreniment a la cornisa del campanar de l'Església Sant Julià del municipi de Verges.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Tota aquesta informació de Verges ens la porta Eugènia Wey.
Va passar dissabte al matí quan un veí que va patir desperfectes materials per la caiguda va avisar a l'Ajuntament. Per sort, cap desperfecte personal. Els bombers i els Mossos d'Esquadra van inspeccionar la zona i van retirar el material i, juntament amb els serveis municipals, es va tancar el carrer a vehicles i a vianants per temes de seguretat. Segons apunten, podria haver estat una causa la tramuntana, per exemple, que ha patit el Baix Empordà aquests dies, però també el creixement de les arrels i el seu desenvolupament o la presència de branques entre el material de la cornisa del campanar. L'activitat de l'església seguirà la seva programació habitual, però s'hi haurà d'entrar per la placeta perquè, com dèiem, aquest carrer està tallat.
Gràcies, Eugènia. I també amb tu, les obres del camí de ronda de la platja de la Fosca de Palamós ja han finalitzat. Aquestes actuacions que van des de l'àrea de la Fosca i de Sant Esteve de la Fosca, transcorrent per la Roca Negra, han format part dels pressupostos participatius del 2018.
Sí, però les ha realitzat el Servei de Costes. Així doncs, els diners que es preveien per aquest projecte, com que els ha pagat el Servei de Costes, ara es destinaran a d'altres millores d'accessibilitat al litoral de Palamós. Aquesta proposta es va fer a causa del mal estat del traçat i degut als desnivells de la seva superfície i al creixement de les arrels d'arbres. D'aquesta manera s'ha refet la superfície, s'ha compactat amb sauló sòlid i s'han eliminat els graons existents. A més, s'ha deixat tot a un sol nivell perquè també s'han retirat les travesses de fusta i, com dèiem, s'han eliminat tot tipus de desnivells. Ara falta que l'Ajuntament hi posi unes pilones de fusta per prohibir l'accés de vehicles de motor.
Gràcies, Eugènia. I ara és moment d'una mica de música. Porbó, Neusmar, Arjau i Son de l'Havana a la 53a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. L'Àlex Mata ens en porta més detalls.
Un any més, amb l'arribada del primer cap de setmana de juliol, se celebrarà la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. D'aquesta manera, es dona tret de sortida oficiós a la temporada estiuenca a la Costa Brava i que continua l'endemà amb el concert de Diego El Cigala dins el Festival Ítaca. Al mateix temps, l'estreta relació entre el gènere de les havaneres i la capital cubana tindrà un paper destacat a la cantada. D'aquesta manera, l'esdeveniment d'aquest any estarà dedicat a la celebració de la capital cubana, l'Havana, que es troba en ple procés de la commemoració dels seus 500 anys d'història. Una ciutat on la cultura i la música ha deixat una petjada profunda i visible i que ha escollit Calella de Palafrugell per col·laborar en estrènyer els vincles culturals entre Catalunya i Cuba. Com sempre, en finalitzar la cantada, a partir de 12:45 de la matinada es desenvoluparan els concerts de prop que tenen lloc a les tavernes de Calella de Palafrugell.
Doncs Àlex, gràcies per la teva informació. Ara és moment de fer una pausa, no una pausa publicitària, perquè ara fem una pausa d'opinió. Avui és el comentari de Sabel Gámez, aquest dijous 30 de maig, quan passen 5 minuts de 8:45 del matí.
Sobre el taló. Després d'un temps ple de flors, on els carrers oloraven a vida i la vista s'alimentava de festa, contagiant-se de l'alegria dels somriures dels infants, de dones i d'homes que responien a una visió, a vegades màgica, a vegades enlluernadora, a vegades simplement formosa, s'obre de nou el taló i els sentits s'aguditzen amb les primeres notes que es desprenen de les lletres d'unes cançons que podrem viure en viu i en directe d'aquí a ben poc, voltant pel nostre estimat Empordà. Festival de Cap Roig, Festival de Porta Ferrada, Festival de Castell de Peralada, Festival Portal Blau, Festival Ítaca. I el millor és que la música mai sona sola. Ve acompanyada de jornades de teatre, visites culturals i no tan culturals, i el taló pot seguir obert. I sense tancar el taló o simplement canviant de funció, podem protagonitzar, com sempre, en aquest entorn meravellós i únic que ens acull, moltes més històries. La Mar Brava ens espera per compartir jornades de sol i de sal. Els camins de ronda ens criden perquè els gaudim en companyia d'un cel que, més lluent que mai, acull a totes les nostres estrelles, tant de nit com de dia. I això no té preu. El nostre decorat no ha de patir cap modificació i l'únic que hem de fer és canviar d'escenari si volem, i a sobre podem repetir també si volem. El guió de la nostra història canvia a mesura que canviem nosaltres, i nosaltres el canviem, però a mesura que ho fem revivim en aquesta època de l'any les ganes de gaudir d'un entorn i unes propostes de tot tipus que ens serveixen als peus i que hem d'abraçar per sentir-les més nostres, protagonitzant amb elles més d'una funció. El taló s'obre per deixar pas a la nostra funció.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I en el temps dels esports, el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal, adeu al somni del Sol gironès Bisbal Bàsquet de pujar a la Lliga EVA. Dani Pagès.
Bon dia des de la Bisbal. S'acaba el somni del Sol gironès Bisbal Bàsquet per pujar a la Lliga EVA. Els bisbalencs van perdre d'un punt el partit d'anada i el passat diumenge ho van tornar a fer a la pista del Badalonès, 75-63, en un partit on en cap moment es van posar per endavant, però mai es van rendir. El partit va anar igualat fins als 4 minuts de joc, 12-10. Després, un parcial de 8-2 pels locals els va fer agafar un avantatge de 8 punts, 20-12, una renda que va augmentar al final del primer període, 25-14. Aquests 11 punts de diferència van ser els mateixos al descans, 42-31. Però en l'equador del segon quart, els locals van tenir un avantatge de 15 punts. Les esperances van reviure al final del tercer període, quan els visitants van aconseguir reduir distàncies a només 6 punts, 58-52. Tot i això, en l'últim quart, els locals van ser superiors i van acabar imposant-se per 12 punts, 75-63. Així doncs, adeu al somni de l'equip de Joan Ferrer de jugar la temporada que ve a la Lliga EVA.
Supermatí a Ràdio Capital.
Dos quarts i mig de les 9 del matí, la mesa del Senat suspèn Raül Romeva com a senador. Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular voten a favor de la suspensió immediata avalada pels lletrats i el Partit Nacionalista Basc en contra. Alba Legide.
Sí que hay un acuerdo muy importante, que es el de la decisión de la mesa del Senado de proceder con carácter retroactivo a la suspensión de los derechos y obligaciones del senador Raúl Romeva. Esa decisión se ha tomado tras conocerse el informe que han preparado los letrados de esta Cámara.
Com a conseqüència de la suspensió, Esquerra Republicana es queda sense grup parlamentari propi, ja que va cedir 4 dels 13 senadors republicans a Junts per Catalunya perquè pogués constituir-se com a grup. Així doncs, Esquerra es queda amb 9 senadors per formar grup, compta amb un de Bildu, i no arriba als 10 necessaris per tenir-ne de propi. La mesa ha donat 5 dies als republicans perquè formulin la composició del grup.
Gràcies, Alba. La Fiscalia manté la rebel·lió i la petició de penes de fins a 25 anys i l'Advocacia de l'Estat no es mou de la sedició. Vox retira la malversació i l'organització criminal per a Santi Vila i només l'acusa de desobediència.
El mateix ha fet l'advocada de l'Estat que ha elevat a definitives les conclusions. Acusa per sedició i demana penes de fins a 12 anys de presó, però continua descartant la rebel·lió. Per altra banda, l'acusació popular exercida per Vox manté també les mateixes peticions inicials de fins a 74 anys, però fa una excepció amb l'exconseller Santi Vila, que va dimitir el dia abans de la declaració d'independència.
El govern instarà la Fiscalia a retirar les acusacions contra els presos i alliberar-los després de l'informe de l'Organització de Nacions Unides. El president Quim Torra anuncia que el Consell Executiu aprovarà la comunicació en una reunió extraordinària monogràfica aquest divendres.
El govern s'adreçarà formalment a la Fiscal General de l'Estat a través del Fiscal Superior de Catalunya perquè, a la vista de la decisió del grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides, promogui al Tribunal Suprem i a la resta dels òrgans judicials que estan perseguint l'organització del referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre la retirada de totes les acusacions i demani la llibertat immediata de tots els presos polítics.
El president ha subratllat que Espanya dilapida tota credibilitat democràtica amb l'ús, diu, indiscriminat i parcial de les institucions i poders de l'Estat, en un comportament que, segons creu, més d'hora que tard, li passarà factura als tribunals internacionals.
El Parlament Europeu prohibeix l'entrada a Carles Puigdemont i Toni Comín. Fonts de l'Eurocambra diuen que es reserven el dret a no donar cap facilitat per entrar fins a comprovar que la persona ha obtingut realment l'acte de diputat. Alba Legide.
Així, tot i que tots dos van obtenir un escó a les eleccions del 26 de maig i són eurodiputats electes, no han pogut fer-se la fotografia oficial ni entrar a les instal·lacions, on sí que entren altres polítics que també van aconseguir representació en els comicis. Segons ha assegurat Puigdemont, l'ordre de vetar-los l'entrada l'ha donada al secretari general del Parlament Europeu. Fonts del Parlament Europeu han confirmat que els nous diputats poden obtenir una acreditació provisional per facilitar el seu accés al Parlament mentre no arriben les comunicacions oficials dels estats membres amb la llista definitiva d'eurodiputats. Amb tot, des de la cambra asseguren que reserven el dret a no cedir cap facilitat fins a assegurar-se que la persona ha obtingut l'acte de diputat.
Moltes gràcies, Alba Legide. 3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. I com cada dijous, un dia abans de les estrenes, repassem les estrenes d'aquesta setmana del cinema amb l'Ignasi Arbrat. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, Gerard. Què tal? Com estem?
Bé, bé. I tu?
Bé, bé. Amb ganes d'anar al cinema aquesta setmana, que tenim una programació molt i molt interessant, eh?
Doncs sí, comencem. Anirem potser de menys esperada a més esperada. Comencem amb Àrtico i acabarem amb un dels súmuns que ja es va presentar al Festival de Cannes. Et sembla bé?
Magnífic. Doncs va, anem a Màrtico. Abriga't, per això.
Doncs sí, perquè comencem. Aquest és el tràiler, escoltem-lo una estoneta i ens expliques de què va.
Perquè molt de diàleg no hi ha, el tràiler ja aviso.
Ah, bo saber-ho, sobretot per ràdio.
No. Hi ha molt de vent i poca cosa més, en aquest tràiler.
Sí, no, no, ja ho podem escoltar. Doncs digues tu mateix, explica'ns què se suposa que, que ha de passar la pel·lícula, perquè part de vent i fred, ara mateix, poca cosa més.
Sí, doncs mira, aquesta és una pel·lícula que a més he tingut la sort que ja l'he pogut veure perquè es va estrenar al darrer Festival de Sitges i no deixa de ser una versió feta com Nàufrago o Marte, és a dir, de gent perduda en un lloc solitari completament sola, però en aquest cas a l'Àrtic. El protagonista és el Mads Mikkelsen, que l'hem vist doncs, a sèries com Hannibal i també sortia, era el dolent de la pel·lícula de Doctor Strange, i en aquest cas doncs, interpreta un home que ja només començar la pel·lícula el veiem que està perdut a l'Àrtic, és a dir, el veiem allà abrigat, a tope. De fet, es passa quasi tota la pel·lícula abrigat. I quan dic abrigat, vull dir de dalt a baix. És a dir, que la cara de l'actor pràcticament ni la veiem en tota la pel·lícula, o l'únic que li veiem durant un 90% de la pel·lícula són els ulls. O sigui, la capacitat d'interpretació que té el marge és molt petit perquè només juga moltes vegades amb la mirada o juga directament amb, no sé, en qualsevol cosa, no? Un moviment de corporal, a vegades doncs, perquè tampoc parla, perquè clar, està sol, no?, en aquest cas. O sigui que va fent servir tota una sèrie de recursos interpretatius que està molt bé. I la pel·lícula, doncs, malgrat que tu puguis pensar que clar, una hora i mitja així... Sí, bueno, que passarà fred, t'asseguro jo.
Sí,
i l'altra banda...
Que la gent que va passar fred, entre jo, veient El Renacido de... amb Leonardo DiCaprio ja estirant-se pel terra i la neu, millor que no la vagi a veure, no?
Aquí l'efecte fred es multiplica per 10, respecte a aquella pel·lícula, ja t'ho dic ara. Perquè, a més, esclar, ella està allà esperant un rescat, l'operació de rescat no surt bé, i el que el ve a rescatar acaba pitjor que ella encara. Aleshores, diu, bé, com que jo estic... Sí, clar, això només començava la pel·lícula. Aleshores, clar, dius, què faig? Em quedo aquí a tot que tornin a venir... o intento arribar a un punt on jo pugui sortir d'aquell lloc on estic. Aleshores, doncs, agafa un mapa i intenta doncs, arribar a un punt que el porti fora d'allà, que pot arribar a morir de fred i sense aliments, per altra banda, no? I comença aquesta aventura, que és tota la pel·lícula, per intentar arribar a aquest punt. Però això no serà fàcil, o sigui, serà una dificultat rere l'altra, fins a l'últim minut. I, de fet, fins a l'últim minut tu no saps si se'n surt o no se'n surt. Per això et manté l'atenció a la pel·lícula fins ben bé al final. És molt i molt recomanable, És magnífica, la recomano molt.
No, no, ja... De fet, del tema que has dit de que només interpreta amb els ulls gairebé, perquè, clar, està al 99% cobert excepte els ulls, m'ha recordat molt al Tom Hardy, que és un dels actors que només interpreta amb ulls, principalment en molts dels seus papers, per exemple, a Dunkerque, que va tot tapat amb el cas de pilot d'avió i tot, i només se li veuen els ulls el 90% de la pel·lícula.
Doncs aquí estem en una situació molt semblant, que de fet és una cosa que no tots els actors poden fer, no? En aquest cas el Mads Mikkelsen és un d'ells, i per això està ell al capdavant d'aquesta pel·lícula, però no és fàcil, fer això.
No, el nostre, tot i passa fred, el nostre reconeixement des d'aquí. I passem d'un lloc de fred a un lloc una mica més... Aquest sí que té so, el tràiler. Escoltem-lo.
You have no idea what's coming.
Mr. Witt broke the rules. I trust you understand the repercussions if he survives.
Bé, ja ens han dit el nom del protagonista, el Mr. Wick. Cal dir que aquí tenia posat tràiler en espanyol i està en anglès. Però
sí.
Per la gent que no ho hagi entès, estem parlant de que el senyor Wick, el protagonista, entenem que ja sabeu de què parlem, de la John Wick, la tercera entrega de la pel·lícula, de les pel·lícules, ha trencat les normes. I què passarà, Ignasi?
Exacte, aquí és el punt concretament on ens deixava la pel·lícula anterior, és a dir, tenim dos pel·lícules de John Wick, el que han fet és crear un univers propi i eixamplar-lo, i aquesta tercera part encara l'eixampla, no? teníem aquest famós hotel Continental, que és un hotel on hi ha assassins que formen part d'una organització, i dintre d'aquest hotel doncs, hi ha unes normes de protocol que és aquí ningú es pot matar, no? Però John Wick, per acabar de complir la seva venjança de la pel·lícula anterior, doncs el que va fer és matar una persona dintre de l'hotel Continental. Aleshores, aquí fins i tot els seus amics se li giren en contra, i el que ha de fer John Wick és intentar escapar com pugui d'aquesta situació en vida, que l'atacaran en aquesta pel·lícula a amics i enemics. Vull dir que ens podem trobar una situació encara més caòtica. De fet, és una pel·lícula que li tenim moltes ganes, ens agrada molt l'estètica que tenen aquestes pel·lícules i la manera de retratar la violència, i sobretot el Keanu Reeves, que fa un paperàs impressionant. Està molt bé aquí el Keanu Reeves. Sí, és una pel·lícula d'aquestes d'acció ben feta, entretinguda i crec que necessària també.
Mentre el primer tràiler escapava del fred, aquest escapa dels amics i enemics.
Tothom s'escapa. Sí, també tenim a la parella habitual de John Wick, que és un gos, en aquest cas no és el de la primera part, però recordem que era el detonant que el feia sortir doncs, de la jubilació en la qual es trobava i perquè li mataven el gos. Però em va trobar un altre pel camí a l'anterior pel·lícula, per tant aquest gos esperem que el recuperem també en aquesta tercera part, perquè l'element gos a les pel·lícules de John Wick és molt important, tant o igual que aquí a Keanu Reeves.
I parlant de jubilació, anem amb l'última recomanació que ens portes aquesta setmana. Diguem que el protagonista poc es jubilarà.
So that is a fat boy from nowhere. Get to be a soul man.
Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be.
I'm thinking of changing my name to
Elton.
That's my name. Yeah, I know.
Darns.
You can be the best-selling artist in America if you desire.
I was trying to do something bold. Why you sell something flashy?
Can you even play the piano in those?
Let them know who you are.
And just don't kill yourself.
Doncs estem parlant de Rocketman, la pel·lícula que explica la història, la biografia d'Elton John, el cantant britànic, que es va estrenar al Festival de Cannes fa una setmana i poc, una setmana i escaig, mai més ben dit, ja era escaig. Sempre m'ha fet gràcia la broma aquesta, sempre m'han fet. Mira, un dia que la faig jo. Doncs sí, amb Taron...
Sí, sí, escolta, exacte. Proper dia te la faré jo, si no...
No et preocupis, ja l'he escoltat més una vegada en Miquel Ferla per antena. Doncs amb Taron Egerton com a Elton John i Richard Madden com a John Reid, que ens pots explicar de la pel·lícula?
Home, la pel·lícula jo crec que en tenim moltes ganes. A més és un biopic autoritzat pel propi Elton John, i el que el mateix Elton John ha dit, mostreu tot, és a dir, tot el que he fet, els punts més alts de la meva carrera, els més baixos també.
Es va enfadar perquè hi havia poc sexe i poques drogues.
Ja, sí, sí, es veu que n'hi ha moltes, tot i així.
Imagina't.
Perquè, clar, sí. Clar, aquí ens trobem un cas paradigmàtic, no? És una mica el contrari de Bohemian Rhapsody, que el que volia fer va... O sigui, el que va fer aquella pel·lícula era blanquejar una mica la figura no? de Freddie Mercury, i, doncs, no mostrant o ensenyant-ho doncs, d'una manera que no fos molt, molt evident tot el tema del sexe i les drogues. En canvi, aquí Elton John doncs, va dir el contrari. No, no, vull que ho mostreu tot. O sigui, tots els sexe, totes les drogues, totes les meves relacions homosexuals, o sigui, fins i tot el moment que vaig perdre la virginitat, o sigui, que surti tot, no? La pel·lícula és curiós perquè està dirigida per un senyor que és el Dexter Fletcher, que ja havia coincidit amb el protagonista, amb el Taron Egerton, una pel·lícula que es deia Eddie l'Àguila, que hi sortia el Hugh Jackman, que estava bastant bé, una pel·li d'esquí. El cas és que el Dexter Fletcher és més aviat conegut també per haver acabat Bohemian Rhapsody, perquè si recordeu aquella pel·lícula dirigida per Bryan Singer, el van acomiadar doncs, més o menys a tres quartes parts del rodatge. I va ser Dexter Fletcher qui va acabar de rodar la pel·lícula i qui la va muntar. Aleshores, és curiós que bé, ell sigui el director de Rocketman. Jo crec que Rocketman doncs una cosa li ha servit a l'altra, no? O sigui, fer una feina per posar-se a fer a l'altra.
Això et volia preguntar també... jo. Creus que és, tenir en compte que Freddie Mercury americà, aquesta pel·lícula és britànica, hi ha alguna competició entre aviam qui posa millor, ara només ens falten els Beatles i ja tenim...
Ja arribarà.
No ho dubto. Tu creus que hi ha una, part de, una mica de competició entre britànics i americans?
No de manera explícita, però podria ser. És a dir, el dia que facis la pel·lícula dels Beatles, jo crec que algú pensarà en fer la pel·lícula dels Stones, no? Vull dir, les coses aniran juntes i, aquest tip, i aquestes pel·lícules les veurem i això passarà, eh? Però bueno, és una d'aquelles coses que algú té una idea, dir, mira, sembla que això pot arribar a funcionar. Doncs vaig agafar un altre referent per una altra banda. Més aviat penso que és una cosa d'aquest tipus, no? I també com a cosa curiosa, el protagonista que fa d'Elton John, el Taron Egerton, van coincidir amb el mateix Elton John en una pel·lícula, que és la segona part de Kingsman, El Círculo Secreto. Allà Elton John feia una mica una paròdia de si mateix.
D'ell mateix,
no? Es trobava amb un personatge que segrestava famosos i tal, i en aquest cas doncs, segrestava Elton John i tenia un moment absolutament de bogeria total, no? I és curiós que el Taron Egerton, que és protagonista d'aquella pel·lícula, doncs ara l'acabi interpretant el mateix Elton John, no? I bé, la pel·lícula, doncs ja ho sabeu, agafa una mica del que és tota la vida del cantant, mostrant doncs aquelles coses que sabem i les que no sabem, les que Elton John ha volgut que ens expliquin, i agafa el títol d'una de les seves cançons més famoses, no? Que és Rocketman, aquesta pel·lícula que surt, aquest títol d'aquesta cançó que sortia en un àlbum del 72.
Doncs Ignasi, tot i que m'encantaria seguir parlant, ens quedem sense temps, així que gràcies i fins dijous que ve.
Vinga, una forta abraçada, fins dijous.
Adéu. 5 minuts per les 9 del matí, una pausa i tornem.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon en algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, i li farem la broma partidela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Esteu, doncs, 2 minuts i mig llargs, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital, ara amb l'agenda.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Perquè aquest vespre, a 9:45 de la nit a la Bisbal, podeu veure teatre Martí Seguer.
Serà el Convent dels Franciscans, amb l'obra Encontres, de Mireia Vallès. Una selecció d'històries curtes per apropar els contes als adults, per despertar de nou l'imaginari que sembla haver-se quedat aturat en la nostra infantesa. Històries de narració oral per portar de la mà de l'espectador en el món de la fantasia i la il·lusió. Amb aquest recull de contes alimentarem l'ànima i l'esperit.
I a Platja d'Aro, al Parc de l'Estany, hi podeu veure 30 anys d'escultura de José Luis Pascal.
L'artista va començar treballant fusta i elements acoplats, més tard el cartró i finalment el ferro. La característica principal de la seva obra és el treball sobre el pla, dibuixat, tallat i finalment doblegat. El seu món artístic està poblat de temes que es reparteixen i es conjuguen, com l'Empordà, els cifres, la lluna, la dona i els animals que ens acompanyen. Quan obre els ulls fora del seu estudi, tracta temes de rabiosa actualitat. Avalen la seva trajectòria les més de 100 exposicions individuals nacionals i a l'estranger i les seves innombrables obres col·lectives. Amb la vintena d'escultures de gran format que figuren en aquesta exposició, pretén fer un repàs a aquest període en el qual fonamentalment s'ha basat en el ferro com a mitjà d'expressió.
I un minut per les 9 del matí, que en Marc agafi el control de comandament de la taula de so de Ràdio Capital amb en Matí Capital. Però abans fem un repàs al temps amb Albert Aparicio.
Estabilitat atmosfèrica amb temps assolellat i ascens de la temperatura. L'ambient serà molt suau durant les hores centrals del dia, amb valors màxims de 25 graus. Els propers dies i fins com a mínim el proper cap de setmana continuarem sota influència d'altes pressions, amb sol i pujada de la temperatura.
Doncs moltes gràcies, Albert Aparicio, i amb aquesta pujada de temperatura de cara al cap de setmana que comença demà a la tarda, ens acomiadem fins demà a les 8 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Us ha parlat Gerard Escaig. Que tingueu un molt bon dijous.
Supermatí amb Gerard Escaig.